que l'equip havia notat un sotrac anímic en veure el futbolista Brenc fora del terreny de joc.
Que anímicamente, bueno, el equipo estaba con energía positiva, evidentemente que Oriol Saga del campo, nosotros es nuestra ancla, nuestro jugador que a través de él se organiza muy bien todas las situaciones, tanto de ataque como defensa, porque es muy ganador de duelos.
El Girona tornarà a jugar dissabte al Camp del Rayo a partir d'un quart de cinc.
Escoltem el comentari que signa el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
La Trinca cantava allò de no ve d'un pam, no ve d'un pam, doncs ahir sí que va venir d'un pam. Un pam que va fer que Morata no estigués en fora de joc i que el Girona veiés com se li escapava un punt de la visita de l'Atlètic de Madrid a Montilivi. No es pot dir que sigui injust la victòria a Matalassera. Tampoc s'hauria pogut dir que fos injusta una victòria gironina o encara més potser un empat entre tots dos. Vam estar a punt de veure el gol de la temporada de David López des del mig del camp i el pitjor de tot va ser veure com Ulldecona queia de cop i volta. Ulldecona futbolística, Aleix García i Oriol Romeu, tots dos lesionats. Esperem que en el cas d'Oriol Romeu hagi quedat tot en un ensurt. Caldrà continuar lluitant. Només 4 punts d'avantatge sobre la zona de descens. La lluita encara trigarà 13 setmanes per saber-se quin surt vencedor.
Més coses. El Barça vol presentar a Sergio Busquets una oferta de renovació per una temporada, més una segona d'opcional. El club blaugrana i els representants del capità es van reunir ahir i ho tornaran a fer a finals d'aquesta setmana. I per cert, només 2 dies més tard, que el Barça, el Barça se'n va més amb aquelles mans d'Iker Muniain que van invalidar el gol d'Iñaki Williams. Ara Javier Tebas diu que s'ha de revisar el sistema de videoarbitratge perquè no funciona. En principi, una cosa no va lligada amb l'altra, però crida l'atenció la claredat del president de la Lliga a Movistar.
Hay que dar una vuelta si es adecuado a las personas que están en el VAR, si no es adecuado, si tendríamos que volver a revisar y tener más claro cuándo debe intervenir y cuándo debe intervenir, porque no está funcionando. No lo digo porque sea una impresión como aficionado, lo digo, hay una desazón en todos los clubes, pero de todos los equipos y de todos los colores, ¿eh?
I a la Champions, avui el Manchester City ha jugat l'accés als quarts de final de la Champions a partir de les 9 de la nit. En directe a RAC1, els de Pep Guardiola reben el Leipzig alemany amb l'empat a 1 de l'anada. A la mateixa hora i també a RAC1, el Porto juga a casa contra l'Inter de Milà amb 0-1 pels italians del partit d'anada. Que en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als 16ens de final del Masters 1000 d'Indian Wells i, en canvi, Carlos Alcaraz ha passat a la següent ronda. I tot plegat el dia en què va morir als 76 anys un dels grans de l'esport mundial, Dick Forsbury, el primer atleta de salt d'alçada que es va atrevir a fer-ho d'esquena. El nord-americà va revolucionar la disciplina amb aquesta manera de saltar encara vigent i es va penjar la medalla d'or als Jocs Olímpics de Mèxic l'any 68. I el trànsit.
La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès els dies 18 i 19 de març t'ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC com cada matí. Ens espera l'Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, matí complicat a la xarxa viària catalana. L'accident a l'AP7 entre Montmeló i Parets del Vallès en sentit sud ja fa acumular 11 quilòmetres de cues, tot i que ja s'han reobert tots els carrils. Per tant, aquesta congestió anirà a la baixa en els pròxims minuts. Queden actives també diverses incidències. La que provoca més cues ara és l'accident a la C32 a l'alçada d'Esplugues en sentit sud, fet que provoca molta congestió a la ronda de dalt també en sentit Llobregat, ben bé des del tram d'Horta. Ara són gairebé 11 quilòmetres d'aturades. També queden un carril tallat a la C60 a la Roca del Vallès en sentit sud per l'avaria d'un vehicle i a la B23 també se circula amb força intensitat al Papiol en l'enllaç amb l'AP7 en sentit Girona per un altre vehicle avariat. En aquesta mateixa via queden 7 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Sant Feliu en sentit Barcelona i a les rondes, a banda d'aquestes afectacions per la incidència comentada, la ronda litoral registra 9 quilòmetres més de cues en sentit sud des d'abans del Nus del Besòs fins pràcticament tot el tram de Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaubovilafranca.cat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un aniversari perquè fa 25 anys, 25 ja, d'això. És Torrente, el brazo tonto de la ley, una pel·lícula que aviat es va convertir en un fenomen i va començar una saga que continua sent una de les més de més èxit del cinema espanyol. El seu protagonista, l'expolicia vingut a menys, José Luis Torrente, podria ser brut, maleducat, racista, franquista, masclista, tot el que vulguis, però ens va fer riure amb escenes com aquesta al portal de casa seva.
¿Te gustan las pistoletas? ¿Te gustaría probarla?
Sí.
O aquesta de la peixateria. o aquelles maneres que tenia en un restaurant xinès.
Xeneta, xeneta.
Que després li exigia...
Que venga l'encargao! Hombre, que venga!
Doncs aquest matí, a cap a 11:45, l'encargao. Santiago Segura, aquí al Mona RAC1, 25 anys després de l'estrena de Torrente.
Felicitaciones.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
9:05, d'aquí uns moments, Gerard Piqué, el món a RAC1.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a planderecuperacion.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Sabies que, estudiant ADEA Week Barcelona, podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles? Disposaràs de més de 450 convenis de pràctiques amb les millors empreses. Vine a la jornada de portes obertes del 25 de març. Inscriu-t'hi a week.es. Week Barcelona. Driving values for work.
La Sofia té 22 anys. Sempre li han agradat les matemàtiques i tot allò relacionat amb l'espai. Des de ben petita tenia clara la seva vocació. Sabia que volia fer una enginyeria. Ara estudia en una universitat pública gràcies a una beca. Quan acabi, pensa ampliar la formació amb un doctorat que li permeti completar el currículum i dedicar-se a un dels camps amb més futur, l'aeronàutica. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
París érem nosaltres. Durant la Segona Guerra Mundial, junts van descobrir l'amor, la llibertat i París. La nova novel·la d'Andreu Claret. París érem nosaltres. Premi Ramon Llull, un llibre de columna.
Vine al Fòrum Gastronòmic Girona a conèixer el present i futur de la gastronomia. Del 18 al 21 de març, convertirem Girona en l'epicentre culinari del país amb 2 nous formats, per als foodies i per a professionals del sector. Aquest cap de setmana al centre de la ciutat amb entrada lliure. I el 20 i 21 al Palau de Fires i l'Auditori de Girona, exclusius per a professionals. Visita forumgirona.com.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Este frigo es asombroso. Black and Wash. Es que es súper espacioso. Black and Wash. Tú solo compras muy sencillo. Black and Wash. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
El 22 d'abril, el Palau Sant Jordi serà una gran festa. 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma.
Un concert únic amb col·laboracions inèdites. Sopa de Cabra, The Tallers, Gossos, Jordi Cuixart, Maria del Mar Bonet, Gemma Humet, Celtas Cortos i molts més per celebrar junts mig segle de la banda amb més trajectòria del país.
El 22 d'abril, viu un concert històric. Entrades a companyaelèctricadarma.cat.
Ràpid, Carles! Necessito un vestit de superheroi.
Un vestit de superheroi? Però si ja ha passat el carnaval...
Ja, és que he descobert que des de fa temps faig coses increïbles!
I tu, tens superpoders? Volkswagen T-Cross des de 195 euros al mes amb MyRenting. Gamma T disponible amb Park Assist, sistema de detecció de vianants, ACC amb Front Assist, Lane Assist, Keyless Access i altres superpoders. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9:09. Hola, Gerard Piqué, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Fas cara de son?
Una mica.
Vas acabar tard, ahir?
Sí, vam acabar a les 12 i pico, crec.
Vam acabar.
Bueno, som uns quants, no, sí. No sóc jo.
De la Kings League, que en parlem d'aquí uns moments, 66...
70 mil, ja.
70 mil entrades venudes?
Sí.
I quanta gent hi cap al Camp Nou, o us deixen que hi capi al Camp Nou?
Unes 90.000, més o menys. Hem de posar dues pantalles per seguir la competició, i això farà tapar algunes cadires, però res, al redor de les 90.000.
90.000, i queden 11 dies, o sigui que és molt probable que tingueu el sold out, no?
Sí, aquesta és la intenció, i com que ens agrada ser ambiciosos i ens agrada tirar-nos pedres a nosaltres mateixos, doncs intentarem aconseguir-ho.
T'ho esperaves?
En el moment en què escollim el Camp Nou i prenem la decisió d'anar-hi, és per omplir-ho. D'esperar-m'ho o no, doncs mai saps, no, la reacció de la gent, però sí que és cert que és un projecte que entusiasma, sobretot a la gent jove, a les noves generacions, i que també, doncs, arrossega els més grans, perquè al final els fills porten els pares.
Deixa'm que ara parlarem d'aquí uns moments de la Kings League, però deixa'm parlar del Barça, perquè el primer que hem fet quan ha arribat aquí és explicar-li el que avui publicava en diversos diaris. Però primer de tot, com estàs? Perquè fa tot just 4 mesos del teu últim partit com a jugador del Barça i com a futbolista professional. T'enyores?
No. No, ni una mica. Estic molt i molt bé. Suposo que és perquè també vaig estar molts anys i arriba un punt en el qual ho deixes, te n'adones de la vida que t'has perdut durant tots aquests anys, dels caps de setmana, de moltes coses.
No, caps de setmana?
Bueno, ara sí, però bueno, és el diumenge a la nit, tinc més temps que abans, això segur. I molt bé, la veritat és que molt bé. Veig el Barça, òbviament, a vegades, quan puc, però no el trobo a faltar gens. És més, he vist diverses vegades amb excompanys, com el Bussi, el Jordi, el Sergi, i ho comentem, que una vegada t'hi poses i et poses a la roda i són molts anys i no te n'adones que quan ho deixes és una vida completament nova, però que si estàs preparat per ella, bé, molt bé, la veritat.
Has tornat al Camp Nou?
Vaig tornar el dia al Manchester United perquè al Milan li feia molta il·lusió, i la veritat és que la sensació d'anar-hi amb el teu fill, doncs, era algo que jo m'havia perdut tota la meva vida, perquè òbviament, doncs, estava jugant al terreny de joc, i la veritat és que ho vaig disfrutar moltíssim.
Va flipar?
Sí, a més l'estadi estava ple, va ser un gran partit, de bon futbol, i el nen, la veritat és que ens ho vam passar molt bé.
Com veus l'equip? Creus que està per guanyar la Lliga o...?
Home, estem en una situació molt bona. A nivell de resultats, jo crec que s'estan fent les coses molt bé i que estem guanyant molts partits, estem encaixant molt, molt poc. Això sempre és molt important de cara a guanyar títols, sobretot la Lliga, perquè és la regularitat, i en aquest cas jo crec que estem fent rècords i superant xifres de fa molts anys de molts equips, del Depor i de l'Atlètic de Madrid, he llegit, i crec que home, som els principals favorits. Esperem que l'aconseguim.
Aquest equip és teu? Te'l sents teu, també, o no?
En part sí, vaig formar part de la primera part de la temporada i en part me'l sento meu. A partir d'allà, doncs, que guanyin la Lliga, no sé si oficialment te la compten o no, però m'alegraria sobretot pel club, perquè crec que després d'una època que està costant, doncs, guanyar títols, guanyar un títol com la Lliga, jo crec que és molt important.
Clar, en aquest cas, si el Barça guanya la Lliga, aniràs a les celebracions?
No m'ho he plantejat, la veritat.
Home.
Doncs no ho sé, la veritat. No.
T'agradaria o no?
Sí, ja et dic, formar part de l'inici de temporada, doncs, em fa que em conegui tots els que formen part del vestidor. I en aquest cas, doncs, me'ls aprecio amb molts d'ells, he tingut relació durant molts anys. L'altre dia vaig estar amb alguns d'ells i tenien sopar d'equip i em van convidar, però vaig decidir no anar-hi perquè, bé, dona la sensació a vegades de que quan ja has donat un pas al costat i has deixat l'equip, doncs pot ser intrusiu, no?, el tornar a entrar i formar part d'una dinàmica d'equip que a mi m'encantava. Era una de les coses que em feia moltíssima il·lusió des del primer dia, quan arribes a un vestidor, doncs les bromes, el dia a dia, el despertar-te pel matí, arribar allà i que hi hagi, doncs, bromes, que parlis de qualsevol cosa. Tot això és el que més trobes a faltar, això i competir. Però també arriba un punt en el qual, quan prens una decisió com és la de retirar-te, crec que toca també, doncs, deixar una mica d'espai i separar-te una mica, perquè ja està, és un lloc que ja no et pertoca.
Per què vas plegar?
Per una sèrie de raons, perquè jo sempre havia dit que quan no ho disfrutés i quan no em sentís important, ho deixaria, no tenia cap problema en marxar.
No et senties important en aquella època?
No em sentia lo important que m'havia sentit durant tota la meva carrera, i això em feia no estar bé, perquè va ser uns últims mesos complicats, i al final...
Has sentit enganyat per algú o no, Gerard?
No entrarem a això, perquè crec que no toca, Jordi. Però sí que jo crec que durant tots aquests anys em vaig guanyar almenys la possibilitat d'escollir el meu final i quan ho volia fer i com. I crec que això se'm va donar i amb això estic content. Potser sí que alguns diuen no, hauria esperat a final d'any, a final de temporada, però és que crec que era el més sa per tothom. Era el més sa per mi, era el més sa també per la gent, per l'equip. Al final, quan portes molts anys i has sigut tot, has sentit molt important, quan veus que no... Bé, que el rol no és el mateix i que a tu ja et costa més perquè és llei de vida i quan ja no jugues cada tres dies, doncs les dinàmiques no són les mateixes, el teu cos està acostumat a unes coses que ja no li dones i et fas gran i vaig prendre la decisió, va ser meditada, tot i que potser va semblar que va ser en calent, però vaig estar setmanes pensant-hi i al final, doncs, vaig creure que era el més oportú i no me n'arrepenteixo, crec que va ser una decisió totalment acertada.
L'altre dia molta gent va callar molts rumors que comentava tothom, que és que la teva relació final amb Joan Laporta no va acabar bé. Però això es va reconduir una altra vegada, i s'ha reconduït altra vegada que fa unes setmanes va aparèixer en el xou que feu de la Kings League, amb la qual cosa vol dir que la relació amb Joan Laporta ha millorat clarament.
Sí, no és que hagi millorat o empitjorat, és a dir, al final, quan ets jugador de futbol i tens gent per sobre, com tens l'entrenador, tens el president, la junta directiva, doncs és obvi que passis millors i pitjors moments, que hagi més o menys tensió, sobretot això ho indiquen els resultats, i és cert que, doncs, en els últims temps, doncs, els resultats no eren els esperats per un club com el Futbol Club Barcelona, però és que sóc una persona que en aquest sentit sóc molt fàcil. Sé que passava pàgina, que marxava, i a partir d'aquí jo el que vull és tenir molt bona relació amb tothom, i amb el Pres i amb el Jan ens coneixem des de fa... doncs des que vaig arribar al club, el 2008, sempre hem tingut molt bona relació i l'únic lògic era seguir tenint la relació, doncs la que tenim ara mateix i la que hem tingut sempre. Llavors, en aquest sentit, no és que hagi canviat res.
Serà la final de la Kings League, el Joan Laporta?
Espero que sí, el convidarem, segur que sí, home. Al final és casa seva, és el seu president, el president del club.
Sobre el tema Barça, Joan Lluís García, cap d'Esports de RAC1, bon dia.
Bon dia.
Una pregunta?
Sí, jo li volia preguntar quina és la relació contractual o quina relació manté amb el Barça, perquè es va explicar en el seu moment doncs que hi havia hagut uns diferiments, no sé si el club encara et deu diners, i en aquest sentit, si té alguna cosa a veure aquest acte, doncs, bueno, aquesta Final Four que podrem veure el dia 26.
No té res a veure en el... En el moment en què vaig prendre la decisió de marxar, allà vam tancar tot les comptes pendents que teníem, i ja està. És una cosa totalment a part. Això és una calentada meva d'un dia, que vam escollir el Camp Nou, vaig enviar un missatge al Pres i vaig dir: sentem-nos si ho podem fer bé i si no també.
Una calentada.
Home, és que no té molta lògica que una competició com la Kings League es jugui al Camp Nou, la veritat, però... però així com és una canta per part meva, també ho és per part del president, perquè el més normal és que es digui que no, i jo l'hagués acceptat, perquè no té molta lògica, però sí que és cert que al final hem aconseguit un acord en el qual doncs, crec que el club hi surt guanyant, perquè econòmicament doncs, ho hem fet d'una manera en el qual doncs, ens dividim el preu de les entrades, i que nosaltres tot el que guanyem doncs, ho destinem a la producció de l'event, que volem que sigui, com us imagineu, pues, molt alta, i fem una inversió allà.
Ara parlarem de tot això, però hi ha un fangar organitzat que a tots ens sorprèn molt, perquè no hi ha explicacions i perquè volem saber exactament què ha passat. Jo sé que la pregunta és retòrica, però te l'he de fer. A tu et consta o sabies que el Barça havia pagat durant gairebé 20 anys diners a Enríquez Negreira?
No, òbviament no. Els jugadors això no... No ho sabem.
Vosaltres havíeu rebut o sabíeu si rebia alguna mena de formació o de consells per part d'aquest senyor sobre com era tal l'àrbitre o tal altre?
No, però això jo crec que és més de cara a l'entrenador i de cara a l'estaf tècnic. És a dir, els jugadors, sobretot els que portes molts anys, ja coneixes els àrbitres com són. I en canvi els entrenadors i l'estaf, doncs a vegades venen entrenadors nous i a vegades són de fora, a vegades són de casa i necessiten doncs, ajuda per saber doncs, de quin peu calça cada àrbitre i com actua, si treu més targetes, si és més... tenen unes característiques cada àrbitre. Llavors, a partir d'aquí, jo no sé si la feina d'aquest senyor era la d'ajudar en això. Nosaltres, com a jugadors, com pots comprendre, estàvem totalment fora d'això i no teníem cap informació.
Tu l'has conegut algun dia, aquest personatge, o el seu fill?
No.
És una altra pregunta retòrica. Creus que el Barça ha comprat àrbitres tal com denuncia la Fiscalia?
No, i en això posaria la mà al foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé, les coses que no fem tan bé, però en aquest sentit, és a dir, tu si vols comprar un àrbitre és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, perquè saps que avui o demà t'ho trauran, i que pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres els que hi hagin a primera divisió. És que no té cap lògica. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estem totalment acostumats, no?
Aquest matí deia a les 8, Valdés, Alves, Piqué, Puyol, a Vidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi i Villa. És el Barça del 5-0 contra el Real Madrid de Mourinho. La vicealcaldessa de Madrid va dir ahir que Mourinho tenia razón. Ella mateixa s'ho preguntava i ella mateixa contestava. Què li diries a la gent ara que surt a criticar amb aquesta facilitat aquella època del Barça que forma part de la història del futbol?
És que jo crec que no fa falta dir res. Jo crec que, per molt que vulguin embrutar, és una època tan maca i tan daurada que és, ja no és com, o sigui, el fet de que vam guanyar molts títols, sinó com es van guanyar. I és que pots revisar tots els partits, i pots revisar les lligues, i pots revisar les copes, ho pots revisar tot. Vam ser molt, molt superiors. No depeníem de l'àrbitre, ni per robó ni per dolent. Llavors, a partir d'allà, que es dediquin a malmetre o ara a aprofitar això, jo és que, vamos, passaria olímpicament i a la següent. Però entenc que, bueno, que s'hi ha posat, que ara és un, bueno, és un cas en el qual doncs, hi ha fiscalia, etc, que s'ha d'estudiar, s'ha de treballar i s'ha de defensar bé el club, però això jo entenc que està en bones mans i que ho hem de deixar a les persones que els hi correspon.
Et sorprèn que el Madrid, que el Real Madrid es personi a la causa si s'admet a tràmit la denúncia?
Bé, jo crec que tots els clubs, no?, menys el Madrid, s'havien, mitjançant la Lliga, s'havien... Bueno, s'havien posat en contra, en aquest cas, del Barça i havien seguit a la Lliga. El Madrid era l'únic que no. Entenc el per què no. Entenc també el per què al final ho fan. Suposo que la pressió dels seus seguidors ha fet que acabin cedint. Jo, què vols que et digui? És a dir, jo crec que és més soroll que una altra cosa. Veurem què passa, però tinc molta confiança en el meu club i en la gent que el porta ara mateix.
Continues volent ser president del Barça o no?
Això fa molts anys que ho he dit. Jo al final he tingut la gran sort de mamar aquest club des que vaig néixer, gràcies al meu avi que em va fer soci quan vaig néixer. I res, són 36 anys ja, el conec, crec que puc dir que el conec molt bé, des de l'àmbit de seguidor o de culer, des de l'àmbit de jugador, i m'agradaria, crec que em pertoca per tota la informació que tinc i per com el conec, en algun moment doncs, poder-lo ajudar a maximitzar el potencial que té com a club. Crec que som una marca reconeguda mundialment, que representem Catalunya i que crec que hem de fer les coses molt bé de cara a que aquest club d'aquí 10, 15, 20 anys doncs, segueixi sent el que és un referent a nivell mundial, ja no dins del terreny de joc, sinó també fora del terreny de joc. A partir d'allà, són moments a la vida, i jo sempre ho dic, és a dir, jo em moc molt per les sensacions, per les ganes que tinc de fer les coses.
I ara quina sensació, o quantes ganes tens de poder-ho
no,
poder-ho fer?
No, ara tinc moltes ganes de que la Kings League, que era una bogeria, doncs intentar-ho portar al màxim del potencial que té. Ja estic centrat en això, ja estic centrat en Cosmo, ja estic centrat en moltes coses. Estic molt distret ara mateix. Ara mateix no tinc la intenció.
Ara no.
Ara mateix, si em diguessis avui...
Ara no, però en el fons, clar, és que tampoc ho podria ser, crec, pels estatuts del Barça encara no ho podria ser, perquè un jugador que està... Però ho podria ser d'aquí uns anys. Per tant, aquestes sensacions que dius que depens d'aquestes sensacions, ara m'has parlat, de debò, que... Jo sóc que he mamat, el meu avi, el futur, he sigut sempre del Barça. És a dir, que tu aquesta cosa t'ha passat pel cap, és evident, i aquesta cosa t'agrada a tu. O sigui, el plantejament de fer un equip tu amb els teus, amb els companys que han format part d'una època històrica del Barça, això al teu cap hi és, et balla.
Sí, però perquè ve natural, és a dir, no, en cap cas vull forçar les coses, però és que em sorgeix, és a dir, és algo que tinc a dins i que m'estimo molt al Barça i crec que la meva carrera ho demostra, no? Però ja et dic, sense cap tipus de pressió i sempre seguint una mica el que sento, no forçaré mai una situació que vegi que no em ve de gust o que no pertoca. I crec que el discurs que t'he fet és el discurs que he fet sempre durant la meva carrera, és a dir... Hi ha jugadors i jugadors, i jo tinc la gran sort doncs, de poder jugar en el club de la meva vida, que això molts pocs jugadors ho poden dir i ho poden fer, i tenir la gran sort de que el Barça està dins d'un context que juga en una lliga que és supercompetitiva i superpotent, i que som una referència a nivell europeu i a nivell mundial. Si el meu club hagués sigut, doncs no vull dir un altre nom, però un equip de menys categoria, doncs, a lo millor hagués volgut jugar en altres equips que m'haguessin donat més estatus, però en aquest cas el Barça és que m'ho donava tot des del primer dia que vaig arribar aquí.
Val. Perdona, jo també, ara que anirem amb la Kings League, però clar, amb el nom de, ara que Gerard Piqué no hi és, ha anat sortint, per exemple, hi ha hagut gent que ha volgut vincular el cas d'Enríquez Negreira amb la investigació sobre un contracte que tens tu amb Luis Rubiales per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. El president de la Federació Espanyola ha beneficiat en algun moment el Barça?
No, bueno, que jo sàpiga, no.
Et penedeixes d'aquesta operació, veient el que...
No, ni molt menys. El problema és com s'expliquen les coses. I aquí tenim un problema de fons molt important, el que són els mitjans de comunicació, perquè els mitjans de comunicació quasi tots són privats i estan tots en mans d'uns o d'altres. I depenent del que a un li interessa o a l'altre, doncs es ven la informació d'una manera o d'una altra. En aquest cas, doncs, a mi m'enganxa amb una guerra oberta entre el Rubiales i el Tebas, i això ho sap tothom, i és Vox Populi. Sabem com se les gasta sobretot un, i també l'altre, doncs, intentant defendre's, i en aquest cas, doncs, t'enganxa a la meitat, però si tu mires fredament l'aportació de valor que com a Cosmos nosaltres li vam donar a la Federació Espanyola, que era una competició que recordem fa uns anys a la Supercopa d'Espanya, doncs hi va haver un any que vam anar a jugar al Tànger, a jugar un partit contra Sevilla, que vam guanyar, però que era una competició que era complicada de vendre i que tot i ser oficial doncs no tenia molt atractiu. Ara mateix, tot i que s'ha portat a un país com Aràbia Saudita, que aquí doncs, entenc que la gent pugui discrepar, però això és una proposta que nosaltres vam portar a la federació i són ells els que van prendre la decisió d'anar-hi. Per la resta, el canvi de format, que també va ser una cosa nostra, crec que ha portat la competició a ser un referent, ja que durant aquella setmana, que és el mes de gener, es pari tota la resta i que la gent li encanti veure les semifinals i la final, i en aquest cas doncs, vam tenir la sort aquest any de guanyar-la. Però crec de veritat que per la federació és una competició que és totalment diferent a el que era abans.
Entens que molta gent pugui pensar que és poc ètic que un jugador en actiu que a més participa a la Supercopa cobri per intercedir en el trasllat d'una competició en un altre país? No ho veus? Un conflicte d'interessos, això serà?
A veure, l'única manera que veig aquí el conflicte d'interessos és si després pensem que per gràcies a això la Federació Espanyola, que és la que designa els àrbitres aniran a favor del Barça perquè aniran a favor meu, perquè... A veure, clar, pots començar a intentar buscar, perquè al final aquí sempre som molt rebuscats, però és que no té cap lògica. És que, a més... Durant tots aquells anys que jo vaig ser jugar al Barça no la vam guanyar ni una vegada i vam quedar eliminats sempre a semifinals, crec. O sigui, és que no té cap sentit, però bueno, entenc que la gent pot pensar el que cregui.
Mantens la relació amb Rubiales o no?
Sí, la mantenc, sí. Sí, tenim bona relació.
Bona relació. Ara parlem de temes amb el Kings League. Escolta'm, para una, aviam. Hi haurà molta gent que no té ni punyetera idea del que és la Kings League. Ni punyetera idea de la Kings League. Pots explicar què és la Kings League?
La Kings League és una lliga de futbol real, perquè hi ha gent que em pregunta els esports i tal, no és una lliga de futbol real, la diferència és que és 7 contra 7, en vez de 11 contra 11, i que és una lliga privada, és a dir, no hi ha ascensos ni descensos, i que els 12 equips o els 12 clubs són propietat d'un creador de contingut o streamer, digue-li com vulguis.
Val.
A partir d'allà, doncs, aquests 12 equips juguen 6 partits cada jornada, perquè juguen... òbviament entre ells, i això passa els diumenges. Els diumenges és de 4 de la tarda fins a 10 de la nit, i es pot veure per Twitch, per YouTube i per TikTok, que són una mica la referència ara a nivell de xarxes socials, a les comptes de la Kings League, i també als canals d'aquests propietaris que són, com he dit abans, creadors de contingut. A partir d'allà són partits de 20 minuts per part, és a dir, 40 minuts més al descans, fica-li doncs una hora per partit, i llavors són 6 hores de contingut en el qual passen 6 partits entre 12 equips diferents cada diumenge. Això va començar l'1 de gener, justament el primer dia de l'any, i acabarà el 26 de març al Camp Nou amb la Final Four, perquè aquest cap de setmana, que és dia 19, és l'últim partit de la Lliga regular, en el qual doncs els primers 8 classificats es classifiquen per un play-off, que les semifinals, que els quarts de final són el divendres, i els 4 guanyadors d'aquests quarts de final doncs jugaran el diumenge al Camp Nou la Final Four.
Ara parlarem del diumenge al Camp Nou. Tu creus que el futbol professional s'ha de preocupar? Perquè parla molt Javier Tebas de la Kings League.
Sí, i em sorprèn, perquè no s'ha de preocupar, ni molt menys. És un producte totalment diferent, és un producte que és més entreteniment que esport, tot i que també creiem que l'esport cada vegada és més entreteniment, perquè la gent està més preocupada pel que passa quasi sempre fora del terreny de joc que no dins del terreny de joc, llavors passa a ser un entreteniment. Però en aquest cas és que són dos productes totalment diferents. És que tenen molt poc a veure. És cert que juga amb una pilota i que tenen les normes, algunes, del futbol, però que no té res a veure amb com entenem el futbol de tota la vida on juga el Barça. O sigui, no... M'agradaria que la gent veiés un partit de la Kings League perquè entengui que és que no té res a veure.
Clar, algú es pot pensar, ha vingut aquí, com que, clar, 70.000, aquí, clar, i penses, perquè vingui entrades, 70.000, sense els mitjans convencionals, que algun dia també hi ha el debat sobre els mitjans convencionals i no convencionals, i què és mitjà convencional i què no és mitjà convencional. És veritat que molta gent, quan dius, bueno, la Kings League, això, i com pot ser que això ho mogui, es moguin tanta gent, i qui es va inventar aquest format? D'on surt el cap? De quin cap surt això? D'algun del teu entorn?
No, això va ser un dia anant a dinar amb l'Ibai, que estàvem caminant amb el meu equip ho vaig pensar jo, però bueno, com ho podria pensar qualsevol del meu equip, és a dir, creiem que al final els creadors de contingut són els que porten l'audiència. Són gent jove que bé, totes les noves generacions doncs el segueixen, i que amb els seus canals, que tenen canals a Twitch o tenen canals a YouTube o a TikTok, doncs porten molta gent. Llavors la nostra idea era la de que els partits, els partits d'aquests propietaris, doncs, poguessin emetre'ls en els seus canals i d'aquesta manera portar l'audiència. I així ha sigut, és a dir, hem tingut audiències molt, molt grans.
Què vol dir molt, molt grans?
Doncs que hem tingut l'oportunitat de que vingués gent com el Ronaldinho a jugar, i el dia del Ronaldinho, per exemple, vam tenir 2,1 milions de persones veient-ho.
Quan?
2,1 milions de persones, de pic. De pic vol dir en el moment màxim.
Patia-s'ho, eh?
Eh?
Que està tia-s'ho, eh?
Home, el temps passa per tothom.
Oh, ja, ja.
Però sí, no són xifres que no esperàvem, i que per posar una referència, doncs, un partit de primera divisió com pot ser el qualsevol, entre partits, entre equips que no siguin grans, òbviament, estem parlant de 150.000, 200.000 persones. És cert que és pay-per-view i està en una plataforma com és Movistar, però també és cert que aquesta plataforma compta l'audiència, doncs li posa un multiplicador de 2.3, perquè calculen doncs que cada televisió, a cada dispositiu, ho veuen doncs al redor de 2,3 persones, i tant a Twitch com a YouTube com a TikTok es compten els dispositius, no es compten les persones que ho estan veient. Llavors també podríem aplicar un múltiple, que no sé quin és, i l'audiència també podria ser més gran. Llavors és molt difícil comparar una cosa amb l'altra, i també és cert que tant a YouTube, a Twitch, a TikTok estem parlant de nivell mundial, i a Movistar estem parlant a nivell espanyol. Però les xifres estan allà, i la veritat és que, sense comparar-nos, perquè no ens volem comparar, les xifres són molt potents. Per posar-te un exemple, un partit de la NBA són 2 milions de persones als Estats Units. O sigui, estem en aquestes xifres.
Això és morir d'èxit, no? O no?
Home, no. Això de moment... No,
perquè acaba el 26 de març, i llavors es para... Ja està, s'ha acabat? S'acaba.
Després hi ha un mes, que és de mercat de fitxatges, que serà el mes d'abril.
Ah,
que just ahir vam anunciar com funcionarà i a la gent li va encantar, que és una mica...
Mercat de fitxatges?
Sí, bueno, entre els clubs, clar.
Perquè, perdó, els clubs continuen els mateixos, no hi ha ascensos i descensos, per tant, són els mateixos streamers?
Són els mateixos, val. Correcte. I llavors hi haurà un mercat de fitxatges en el qual tu li podràs robar un altre, pagant la clàusula, li podràs robar l'estrella a l'altre equip. I jo crec que això tindrà molt, molt èxit, perquè, com he dit abans, doncs el que passa fora del terreny de joc cada vegada és més important.
Perdona, un moment... Et truquen jugadors?
Molts, molts, molts.
Et truquen per
jugar? Em truquen molts per jugar i molts per dir-me que estan al vestidor abans de començar un partit i que estan veient la Kings League, sí. Sí, sí, és sorprenent, però...
Perdona, en un vestidor d'equips de primera?
Sí, sí, sí.
Jesús. Val, i llavors, molts jugadors et truquen i et diuen, vull jugar.
Bé, a veure, els que estaran actius ara mateix és molt complicat.
No, esclar, perquè, evidentment.
És complicat, però
sí que... Tens algun nom que vulgui jugar?
No, perquè cadascú són converses privades, però sí que és cert que la Lliga, ara, el que comentàvem, no? Hi ha un mes, que és el mes d'abril, que hi haurà el mercat de fitxatges, i a partir del 7 de maig comença el que diem el segon split, que és la segona part de la temporada, és a dir, la segona volta.
Serà segona volta, eh?
Sí, l'únic és que la primera volta acaba amb un play-off i una fase final, i
que
després
serà un campió, ja, hi haurà un campió del Camp Nou, i després la segona volta.
Un campió al primer split, i ara fem el segon split. El segon split acaba el 31 de juliol. El 31 de juliol, durant tot aquest segon split, hi haurà molts jugadors que no tindran equip per un període de dies, perquè aniran d'un equip a un altre, es quedaran sense contracte, i ja et dic jo que hi haurà més d'un que segur que serà reconegut que voldrà jugar.
Estic horroritzat, estic alfinat. Perdona. Clar, la primera volta acaba al Camp Nou. La segona volta, on acabarà? Se sap ja o no?
No és oficial, però és un lloc que la gent fliparà, la gent no entendrà res. I ho tenim, estem a punt de tancar-ho, no vull dir res fins que no es tanqui, però és un lloc molt xulo, també. Aquest silenci, és habitual a la ràdio, aquest silenci?
Són els millors. Són els millors, i espera't. Quan... No, clar, és que ara aquí poses, aquí... Serà territori, clar, per aquestes dimensions ha de ser territoris fora de Catalunya, perquè ens entenguem.
Pot ser, sí, pot ser.
Va.
És un producte a nivell mundial.
Com?
Que és un producte a nivell mundial, això.
Per tant, serà fora de l'Estat.
Podria ser, també, va. Sí.
Va, llavors, clar, els streamers aquests, els noms, tots aquests noms que coneixem,
S'ho prenen molt seriosament? Molt a pit?
Molt, 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 molt. Massa exagerat, és a dir, a un nivell que nosaltres no esperàvem. Des d'un posar-se a plorar perquè ha perdut un partit, perquè porta una mala ratxa brutal, des d'un altre rebentant una paret i estan totalment fora de si... gent que ha tingut de començar al psicòleg per gestionar-ho.
En sèrio?
Sí, sí. O sigui,
qui?
És que la gran...
Perdó, qui? No, no, pregunto qui, perquè potser no, no ho dit
nom,
i no ho sé.
No diré el nom perquè és un,
val.
Tema privat.
Ha hagut d'anar al psicòleg?
Sí, però per gestionar les emocions, perquè de sobte tenen un equip de futbol en el qual presideixen, que tenen que prendre decisions, que tenen una comunitat que no subestimem les comunitats, són comunitats grans en les quals no guanyen i els hi posen pressió. Escolta, que no estàs fent les coses bé, fot fora l'entrenador, fot fora aquest jugador, fot fora l'altre, i és tot nou per ells. I gestionar tot això no és fàcil. I hi ha gent que fa dos dies, doncs, de cop gestionar un club de futbol, tot i que sigui de la magnitud que és, que de moment doncs, és petita, la pressió que tenen és molt elevada, sobretot a les seves comunitats.
Per cert, que qui vulgui comprar entrades, pregunto, està... Sí, encara estan a la venda o en el Camp Nou?
A la kingsleague.pro.
Kingsleague.pro?
.pro.
Val.
I allà es poden comprar entrades, crec.
No hi ha taquilles ni res, i l'últim dia res, eh?
No, per internet, tot per internet.
Tot per internet, kingsleague.pro. En aquell dia, clar, és futbol 7.
Correcte.
I com ho fareu al Camp Nou?
Bueno, el reduirem. Serà d'àrea a àrea. Ho entens? És fàcil.
No.
No, o sigui, serà a partir...
O sigui, la gespa?
Doncs fica-ho més petit.
O correcte. Fas... Val.
Però clar, l'altre dia va ser molt graciós perquè en un directe hi va haver un que diu es veurà pitjor, no es veurà pitjor, perquè les persones me deixen el mateix. Sí, és futbol 7, però el tamany és el mateix, o sigui, no tindrà...
Serà una mescla de Super Bowl, Lliga ACB i Club Super 3?
Serà una mescla, una barreja de moltes coses, és a dir, tindrem actuacions, els presidents arribaran amb helicòpter...
Perdó.
Sí, els quatre presidents que...
Que juguen al Final Four?
Sí, arriben amb helicòpter. Tot això ho vam anunciar.
Sí, ho sé.
Estàs...
Sí, estic sorprenent, però clar, l'helicòpter és que, esclar, és que pensava, això deu ser una vacilada.
No, home, hem tingut reunió amb els Mossos per
no
estar...
No m'ho puc creure.
Home,
sí, però... Sí, esclar, evidentment, per entrar en l'helicòpter.
Vàries vegades, no només per això, sinó perquè me n'he adonat que quan, clar, quan poses 70, 80, 90 mil persones en un estadi és com una ciutat petita i que actuen com això. És a dir, contemplen doncs, tots els escenaris... Per posar-te un exemple, un d'ells és que dels 90.000 pot ser que un o dos, doncs, una o dues persones tinguin un infart, per posar-te un exemple.
Llavors, clar,
com actues envers això, no? Però sí, sí. Això, doncs...
A quina hora d'arriba la gent a l'estadi, perquè ens entenguem? És a dir, l'hora de...
Les portes les obren a les 2:30. Però
al final a quina hora és?
Comença una semifinal, comença a les 5:30. És diferent, és un espectacle que durarà tot el dia. Això és per anar doncs, amb la canalla, amb els nens, les famílies i per passar-s'ho bé. I la gent ha d'entendre que tot és un show i que la gràcia de tot és, i sobretot pels nens, perquè conec com actuen, bàsicament perquè els meus també són així, el que els agrada és viure de prop el fet de com arriben a l'estadi, com es posen a escalfar, quines actuacions hi haurà, qui seran els famosos que faran doncs, una petita competició abans de començar les semifinals. Aquestes coses són les que li agrada a la gent.
Saps què m'acaben de dir ara?
Què? Okay.
Des del club. Que el merchandising, que està gestionant tot el de la final del Barça, s'està venent tot.
Sí. Sí, sí. No, és que, de veritat, no és per venir aquí a treure pit, ni molt menys, però que, bueno, que hem aconseguit un producte en el qual la gent jove se sent molt identificada i els agrada molt. I ho veus amb la repercussió que hi ha xarxes, cada vegada que fas un post, que comentes alguna cosa, fas un vídeo, la gent està molt entusiasmada. I és divertit, és que
hi haurà actuacions.
Hi haurà actuacions que ja vam anunciar el divendres.
A l'estil Super Bowl, per entendre'ns, eh?
Correcte.
A la mitja part, eh?
Bueno,
entre semifinals i final.
Entre semifinals i final, correcte.
I qui actuarà?
Thiago PCK, que bueno, suposo que els més joves el coneixen.
Va gravar amb Bizarrap, aquest.
Correcte. I la Lali, que és una argentina també, que és molt...
Expósito.
Que és molt famosa, doncs, a Argentina, i que aquí també doncs, ha tingut molta repercussió, i després venen... quatre persones, quatre raperos, que fan el que es diu, doncs, batalles de gallos. Això també és més un concepte per gent jove, però...
M'ho pots explicar?
És que posant, ara m'estic posant, mentre parlo, estic imaginant ma mare escoltant-me i penso, hòstia, com ho explico, això?
Sí, exacte. Explico les batalles de galls, perquè segurament ta mare i molta gent que té menys de, més de 30 anys, això de les batalles de galls són una altra cosa.
Són com lluites dialèctiques entre personatges, diferents personatges que s'han creat i que, en aquest cas, en venen quatre i cadascú representarà un equip, com que són quatre equips, són les semifinals i la final, la Final Four, doncs cada raper doncs, representarà un equip i hi haurà aquestes batalles dialèctiques que a la gent jove els encanta.
Tenim un amic comú que sempre ens diu que el futbol té un problema, el futbol com el tenim entès, que és que s'està acabant la idea aquest del futbol com a tal, que la gent jove i sobretot la gent més petita no busca, en general, partits de 90 minuts, sinó que vol espectacles curts on passin coses. És a dir, l'espectacle.
Sí, per això et deia que crec que cada vegada més l'esport té que tendir a anar cap a l'entreteniment. I crec que ja no és un problema del futbol, sinó que és un problema de l'esport en general, i sobretot de l'esport tradicional. Tots els esports, sigui el futbol, el bàsquet, l'handbol, el tennis, pengen de federacions, i les federacions normalment les porten gent amb una certa edat que el que no vol són canvis. I justament estem en un moment que precisament el que vol les generacions joves són canvis. No volen el que tu dius, no volen un esport en el qual són 90 minuts, dels quals només hi ha la pilota rodant 50 minuts perquè hi ha 40 minuts de perons. No volen un esport on hi ha el tennis partits de 2 hores, 3 hores, amb aturades cada 5-10 minuts. No volen el bàsquet, que hi hagi 25 temps morts amb 60 tirs lliures, que pari el joc a 2x3. Volen coses que siguin molt més curtes i que siguin molt més excitants, molt més entretenides.
Ja. Vols fer una sobre el tema...
Sobre la Kings League? Sí. Escolta, mira, és que ara m'estí... En fi, li estem ensenyant coses al Piqué. Aquestes idees boges que tenim, això de l'Enigma, el Joker, aquest mercat de fitxatges que veu anunciar ahir amb aquests clausulazos, la Queens League, la Prince Cup, totes aquestes idees, o sigui, van sorgint mentre es fa el camí, o ja ho teníeu tot preconcebut, o ja ho teníeu una idea clara de què volíeu fer?
Hi ha idees que surten, que sorgeixen, i en altres que ja les teníem guardades o ja les teníem definides, predefinides abans de començar. El tema de la Queens League és molt senzill, és a dir, està clar que el rol de l'home i la dona cada vegada és d'intentar arribar al mateix nivell i que hi hagi la igualtat, i aquí el que volem és intentar representar la nostra competició. El fet de que en la nostra competició els homes i les dones cobraran el mateix crec que és un missatge molt potent, i també, per exemple, la competició que volem fer a partir del setembre, en el qual les competicions d'homes i dones estaran entrellaçades. Què vol dir? Doncs això ho hem d'anunciar i no he anunciat encara al programa, però bueno, ho anuncio aquí.
Va.
El fet de que haguem creat un producte de nou et dona molta flexibilitat per fer coses i per provar coses que doncs els esports tradicionals no poden fer. I en aquest sentit nosaltres volem fer una competició de copa, d'eliminatòries, en el qual l'anada la juguen les dones i la tornada els homes. D'aquesta manera compta igual el resultat, té la mateixa importància el resultat de les homes, dels homes que de les dones. Crec que aquest tipus de coses és el que demostra que productes nous com aquest, en el qual tens tota la flexibilitat del món en provar coses, a veure si funcionen o no funcionen, cosa que les federacions no t'ho permeten en els esports més tradicionals, fa que la gent jove s'enganxi. Perquè a lo millor t'equivoques i hi ha coses que proposes que no funcionen, però tens la capacitat de cara al cap de setmana següent de canviar-ho. I hi ha moltes normes que hem proposat que, pel que sigui, doncs, han funcionat millor o pitjor de l'esperat i que prens decisions.
Teniu Queens i Kings ara, no? Tindreu?
Tenim Kings el 7 de maig en el segon split, comencem Queens, que jugarà els dissabtes, llavors jugarà el dissabte Queens i el diumenge Kings.
A Queens ja teniu el nom de les, de les, de les presidentes?
Fem el nom de les presidentes, sí, i fem el draft, perquè aquí funcionem una mica com els esports americans. Ho fem 2 setmanes abans de començar, que ho vam fer igual amb l'esport masculí.
O sigui, Kings, Queens...
I després a l'agost, a finals d'agost, l'última setmana d'agost, estem... Bueno, ja ho hem anunciat i ja s'han apuntat milers de nens... Nens del 2012 cap avall, crec que és, estic parlant de memòria, però és així. Hi haurà una competició d'una setmana que començarà un dilluns i acabarà un diumenge, en el qual, doncs, representant els mateixos equips, és a dir, jugaran pels mateixos streamers, pels mateixos creadors de contingut que us he anomenat abans, doncs els nens podran participar en aquesta competició i serà el mateix, 7 contra 7, amb les mateixes normes, i que es jugarà durant un cap de setmana. Dimarts i dimecres podran entrenar amb els equips que els hi toqui i de dijous a diumenge és la competició.
Quan seria això?
L'última setmana d'agost.
Per tant, és com un campus d'estiu, no?
És un campus. És una mica com el concepte que jo vaig participar i a mi em va encantar, que és Brunete.
Sí, home, no sé si de la Morena.
Exacte, doncs això. Doncs això, però en vez de clubs...
Tu vas participar?
Sí. Home. I vam jugar aquí al Sant Jordi davant de 15.000 persones.
Sí, sí. Per això, i quants nens podran entrar aquí? Bueno, aquí tindràs un problema.
Bueno, s'han apuntat milers ja i haurem d'escollir, sempre escollim, tenim un equip dedicat a això, només a veure el talent, i ho vam fer amb els nois, i ho farem amb els nens i amb les noies.
Ara que parles de la similitud, no, entre la Kings League i els esports nord-americans, és una via d'expansió als Estats Units? I la final del segon split podria caure per allà?
Podria, estem oberts a tot, i això és un altre de les avantatges, de que ets molt flexible i pots fer el que et roti, sincerament. I això és perfecte pel producte que volem, perquè a més la gent està molt enganxada. Una de les coses és que el que vols és enganxar l'audiència, i justament el que estan fent en els esports, i agafo el futbol perquè és l'esport que jo, doncs, he mamat des de ben petit, el futbol fa just el contrari. Cada vegada hi ha més barreres, cada vegada és més difícil saber dels jugadors perquè estan més protegits, i tenir accés a contingut seu. Nosaltres és just el contrari. Nosaltres és portes obertes, i és més, volem que l'audiència participi. Com? En les normes. Per exemple, vols que hi hagi fora de joc o no? Vols que hi hagi penaltis, o vols els penaltis com la MLS amb els 90, o vols pròrrogues per decidir un partit? Tot això ho decideix l'audiència. L'audiència se'n va a Twitter, hi ha una enquesta que dura 24 hores, i les enquestes ja han 160.000 vots, 200.000 vots, que la gent vota i pot opinar el que vol veure a la seva competició.
I en aquestes idees boges que teniu, una pot ser que tu juguis un dia, per exemple?
Un dia vam fer una carta que era que jo... Podia ser que jugués per un dels equips, no va sortir aquella carta, hi havia un 5% només d'opcions de que toqués, i no va tocar. Però jo ja vaig anar amb les botes per veure si tenia que sortir al terreny de joc. No tenia cap ganes,
la
veritat.
A la final?
No, a la final.
No, un moment. A la final et veurem al Camp Nou?
Sí, al terreny de joc, sí.
Al terreny de joc, eh?
Formarem part de l'espectacle, sí, clar.
Formarem part de l'espectacle.
És tot un show, si jo us ho dic.
Ja, però formarem part de l'espectacle, pot ser, cantant, o passejant,
Oblideu-vos, no. Si veniu a veure'm jugar, no compreu entrada.
A la Kings League, poden haver-hi franquícies de la Kings League?
Correcte, sí. Una de les coses en les quals vam seduir els creadors de contingut per tenir un equip, era pel fet de que ells serien propietats d'una franquícia, i que durant els primers 3 anys no la podríem vendre, perquè volíem créixer amb ells i volíem que la competició, doncs, cresqués. Però a partir del tercer any ells la poden vendre, o si creiem que hi ha un creador de contingut que aporta molt valor a la Lliga, o un personatge públic no té que ser creador de contingut, doncs li podem donar una franquícia, d'aquesta manera, doncs, que la Lliga tingui més equips i tenir més valor com a competició.
Sí, ja està, però estic veient, estic a la pàgina de kingsleague.pro, que, en fi, ja hi ha part de la tribuna, laterals esgotats, corners, gols esgotats. Clar, s'ha d'estar molt sonat, però no de debò, ho penso, s'ha d'estar molt sonat per... I, bueno, i tenir l'autoestima molt alta per poder pensar que pots omplir el Camp Nou jugant amb exfutbolistes, perquè, és clar, qui vagi allà veurà... Per cert, que està molt bé físicament el Verdú. Sí, està, físicament està, s'aguanta...
Sí, però ja no, l'atractiu no són tant els exfutbolistes venen per passar-s'ho bé, i perquè, a més, tenen molta qualitat, com tu dius, com el Verdú. Però aquí la gran gràcia és nanos de 20, 21, 18 anys que podrien estar jugant a tercera divisió, que s'han posat en això guanyant menys, perquè la veritat és que guanyen a mateix molt poc, perquè òbviament el projecte dins de l'ambiciós que volíem ser, doncs no ens podem permetre el luxe de pagar salaris importants als jugadors, almenys al començament. Doncs jugadors que jo crec que mai haguessin tingut doncs l'expectativa de poder jugar davant de 90.000 persones, doncs tindran una oportunitat única per poder-ho fer. Jo crec que aquesta és la gran història que explica. Alberto, he tingut la sort de jugar moltes vegades al Camp Nou, però hi ha molts nanos que tenen molta qualitat, que per certes raons no han acabat triomfant, o que són molt joves i que encara tenen molt recorregut, que això els ha donat una oportunitat de cara, doncs, a tenir una popularitat que crec que no s'esperaven.
I ara, explicaves que sou 12 equips, si no m'haig errat. Correcte. Teniu intenció d'ampliar-la? O...
Pot ser, i també d'expandir-nos a partir del 2024. Hem rebut centenars, perquè són centenars de propostes de diferents països, de cara a portar-la a diferents jocs del món.
Sí.
No, però és sorprenent, perquè a més són grups molt importants que el que volen és portar entreteniment al seu país i que ho veuen com una eina per atraure a la gent jove. I ara, com que de moment només està passant a Espanya, doncs tot el mercat, per posar-te un exemple, mexicà, argentí, brasiler, tothom està veient la Kings League, tot està passant a Barcelona, però la gent ho pot veure des de casa seva a Mèxic. I això és una de les claus de l'èxit que està tenint. Estem al port de Barcelona, en un pavelló de 300 persones.
Que això algun dia s'arreglarà perquè ho pugui veure tothom i convertir els caps de setmana, per exemple, la gent que vulgui veure això, poder-ho fer?
Sí, el tema és que estem creixent molt ràpid i és molt complicat, doncs, anar a la velocitat que ens agradaria. Hem estat 3 mesos buscant un pavelló en condicions. Pensa que un pavelló de bàsquet no és suficient perquè les distàncies no són lo suficientment de llarg i d'ample per posar un camp de futbol 7. Al final vam trobar aquest pavelló al port, que l'únic inconvenient és que només hi caben 300 persones, i el que hem fet fins ara és només que la gent només convidats, és a dir, no hem venut entrades.
Escolta'm, parlant de projectes, tu vas tenir un projecte amb la Copa Davis.
Sí.
Què va passar?
Un projecte que, per mi, vaig deixar-hi la vida. Vam estar 4 anys en el projecte, i tot i que ens va enganxar el Covid pel mig i mil històries que ara tampoc explicaré, al final els negocis són rentables o no són. I en aquest cas, doncs, el model que teníem amb l'ITF, que la Federació Internacional de Tenis, no era rentable, ens vam sentar amb ells, els vam intentar renegociar els termes, no van accedir i vam haver de terminar el contracte. A partir d'allà, doncs...
Heu demandat, no?, la Federació Internacional?
Correcte.
Com està això?
Estem en... El més normal és que anem a judici, intentarem mediar, però el tema està complicat. Però bueno, això és un dels exemples i que també ens ha servit de lliçó a Cosmos, de que tractar amb federacions no és fàcil. I parlo en general, ja no és en la de tennis, ni la de futbol, ni en la internacional, ni en l'espanyola, ni... Les federacions, o sigui, són portades per gent que no volen canvis, són portades per gent que l'únic que vol és estar en un lloc i que no el treguin d'aquest lloc, i no pensen en el bé de l'esport. I en el què fer per millorar.
Perquè és un tema de quedar-se en aquell pensament de que les coses sí ens funcionen, aquí que el nostre món no vol soroll.
Exacte, no toquem res, que això funciona, però és que, clar, no toquem res durant molts i molts anys, al final et porta a un lloc en el qual, i això passa en tots els àmbits de la vida, o evoluciones o mors. I això també passa en l'esport. O sigui, i crec que és una evidència, és a dir, la gent jove, i estic convençut que tota la gent que ens està escoltant ara mateix, o els que tenen fills, ho poden veure, consumeix el futbol de manera diferent. I així com quan jo tenia 10 anys només tenia d'oferta la Lliga Espanyola i veia tots els partits, em sabia tots els jugadors de la Lliga Espanyola, ara, sent jugador, em costava saber jugadors contra els que jugava. Per què? Perquè hi ha molta més oferta, perquè pots veure la Lliga Alemana, la Italiana, l'Anglesa, pots veure la Premier, pots veure la Champions, pots veure la MLS, i després el bàsquet, el tennis, també pots veure totes les competicions. No només això, sinó que d'oferta també tens HBO, tens Netflix, tens Amazon, i tens després les xarxes socials, que tens Twitter i tens Instagram. I només tens 24 hores del dia, dels quals 8 estàs dormint. Llavors tens 16 hores en què la gent, doncs, ha de consumir, i l'esport cada vegada més està competint ja no només amb altres esports, sinó que està competint amb aquestes plataformes, i com no evolucioni, doncs es pot quedar enrere.
Curiós, eh?
Sí.
Hi ha algun esport que ho estigui fent bé?
Sí, segur. Hi ha esports que estan intentant evolucionar. A la seva velocitat ho estan intentant evolucionar. La NBA, per posar-te un exemple, és bàsquet, no és bàsquet europeu, és bàsquet americà, òbviament, però veus que intenten sempre mirar per l'espectacle. Un exemple, que és una tonteria, veure el LeBron quan va fer que va ser el jugador amb més punts de la història. Van parar el partit durant 10 minuts i li van fer l'homenatge que li pertocava en el moment en què li pertocava, que era el moment en què ho superava. És important l'esport en si, és important la competició, però també és important el show. I això és el que aquí a Europa ens costa més d'entendre.
De fet, quan Messi va per superar els gols, no?, el rècord de gols de la Lliga, va haver un gran debat de si era una falta al respecte, no?, doncs celebrar d'una manera especial, que al final em sembla que ho acaba mantejant
contra el Sevilla, però ja l'acaba el partit. A l'acabar el partit i a l'NBA, hòstia, paren...